Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és divendres, 10 de gener, comença l'informatiu. Prop d'una trentena d'activitats obertes a tot tipus de públic conformen el programa d'actes de la Festa Major d'Hivern de Constantí, la Festa de Sant Sebastià, que arrenca oficialment el dissabte, dia 18, i que s'allargarà fins al 2 de febrer. Tot i que aquest cap de setmana i durant la setmana vinent es realitzaran alguns actes previs, el tret de sortida oficial arribarà amb el pregó que aquest any tindrà com a protagonista el senyor Josep Poblet, qui va ser president de la Diputació de Tarragona entre els anys 2007 i 2019 i alcalde de Vilaseca entre 1993 i 2019. Després del pregó es farà l'entrega dels tradicionals premis i distincions honorífiques a diverses entitats i personalitats del poble. Aquest acte protocolari simbolitza el reconeixement que l'Ajuntament de Constantí ofereix per honorar aquelles persones o entitats en mèrit a la tasca realitzada o a la conducta seguida al llarg de la seva trajectòria o que al llarg d'aquest últim any, en el cas dels Premis Tulsis, han contribuït a augmentar el bon nom del nostre poble.
Dintre de les distincions honorífiques, aquest any destaca el reconeixement a dues personalitats molt vinculades al teixit cultural i associatiu, dos grans impulsors de l'activitat cultural al municipi, un d'ells més enfocat al teatre i l'altre a la música. Es tracta del president de l'Associació d'Amics del Teatre de Constantí Les Forques, Marc Cardó, que rebrà el títol de fill adoptiu, i Joaquim Curull Quimet, que rebrà el Premi Sencelles al Mèrit Cultural. Tots dos han estat protagonistes de l'entrevista d'avui al programa Un Dia Més de Constantí Ràdio. Marc Cardó i Quimet Curull valoraven així el reconeixement.
Doncs estic molt content, la veritat. Crec que per experiència i per d'allò, els fills adoptius normalment els sol donar gent que porta molts anys vivint al poble, gent doncs, d'una edat més avançada i bueno, com ho van dir a mi, vaig quedar també una mica parat, no? En plan, ostres, però soc molt jove encara, no? perquè facin fill adoptiu, però bueno, un orgull i bueno, i que se'n valori tot el que vull fer i faig aquí al poble, doncs benvingut sigui, no? Estic molt, molt content, sí.
Al final m'emocionaré, en sèrio, quan m'ho van dir vaig quedar garratibat. No vull entrar en detalls, però vull dir, vaig quedar garratibat, corprès, perquè no m'esperava jo un...
Com dèiem, s'atorgarà el títol de fill adoptiu a Marc Cardó, president de l'Associació d'Amics del Teatre Les Forques de Constantí, un dels grans impulsors de projectes teatrals i culturals al municipi com el Pessebre Vivent, La Passió i Dames i Vells. Marc Cardó explicava els seus inicis.
Així va ser com vaig començar. Va ser gràcies a la Maria Almada Alejandro i al Jordi Villalbí, que buscaven un director per Dames i Vells i es van posar en contacte amb el Joan Reig. Jo ja havia creat el grup de teatre Em Fa Patir, però feia molt poquet que vivíem aquí, encara ningú em coneixia, però sí que el Joan havia sentit parlar de mi, que havíem guanyat algun premi amb algun concurs de teatre, i els va dir al Jordi i la Marc que es posessin en contacte amb mi, i així va començar. Vam quedar un dia per fer un cafè, i em van explicar el que volíem fer. Arrel de llavors també volíem fitxar el Quimet, me'n recordo, per fer de vell, però en aquella època pues, no va poder ser. Però bueno, jo em vaig quedar amb bueno, el Quimet, potser ara no, però més endavant alguna cosa de fer. I ja quan vaig començar amb el Pessebre i això ja el vaig captar i ja no té escapatòria.
D'altra banda, el Premi Sencelles del Mèrit Cultural el rebrà Joaquim Curull, que ha format part de diversos grups musicals i de diverses entitats de l'àmbit cultural, com ara l'Associació d'Amics del Teatre.
Sí, ara actualment doncs, tinc dos grups, estic amb dos grups i m'han parlat d'anar amb un altre i jo sempre dic que sí. Després ve el problema d'ensajos, d'actuacions, de no sé què, el teatre, escolta, que sobretot que no coincidim, que ve cinema... Però mai va la marxa, tu.
I el mateix dissabte 18 de gener, a partir de les 9 del vespre, després del pregó i de l'entrega de les distincions honorífiques, tindrà lloc al Pavelló Poliesportiu un sopar commemoratiu del centenari de la inauguració de la primera escola pública de Constantí. El 20 de gener de 2020 es commemora el centenari de la inauguració de l'edifici de les Escoles Velles. Per celebrar-ho, l'Ajuntament de Constantí, amb la col·laboració de tots els centres educatius, ha programat tot un seguit d'actes de celebració durant la Festa Major d'hivern que es farà entre els dies 18 de gener i 2 de febrer.
El sopar commemoratiu tindrà lloc després del pregó de Festa Major i de l'entrega dels Premis i Distincions Honorífiques a 2019, durant el qual es projectarà un vídeo que recollirà el testimoni d'algunes de les personalitats més destacades d'aquests 100 anys d'escola pública al municipi. Per més informació, inscripcions i reserves, us podeu adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. Cal dir que el preu del menú d'adults és de 23 euros i el menú infantil de 9 euros i mig. Les inscripcions es poden fer fins al 16 de gener.
I els gegants seran els protagonistes a Constantí aquest diumenge 12 de gener en la quarta edició de la trobada gegantera del municipi emmarcada dintre dels actes previs a aquesta Festa Major d'hivern. Organitzada per l'associació Dance Power Constantí, es preveu que la cita aplegui una dotzena de colles procedents d'arreu del territori.
Entre les colles participants hi haurà la colla Sagrat Cor, la colla Mas Llorenç, la colla Pallaresos, colla Fènix, colla Santuari, colla Domíniques, colla del Port, colla del Vallès, colla de Riudoms, colla Riera de Gaià, Gegants de Constantí i l'entitat organitzadora, l'associació Dance Power Constantí. A les 11 del matí es farà la plantada de gegants a l'avinguda 11 de setembre i a les 12 del migdia s'iniciarà una cercavila pels carrers del poble.
I el Consorci d'Aigües de Tarragona revisarà a fons la canonada principal per evitar avaries com la de l'ampolla que va provocar la incidència ara fa una setmana i que va afectar el subministrament d'aigua potable a 63 ajuntaments del territori, entre ells Constantí, i 26 indústries. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha anunciat que avançarà el projecte d'auscultació i de radiografia dels 75 quilòmetres de la canonada principal, que ja estava planificat, per determinar si hi ha algun altre tram afectat.
L'actuació tindrà un cost d'entre 5 i 6 milions d'euros i s'emmarca en el conveni que preveu que la Generalitat destini 18 milions d'euros a millorar el servei d'abastament d'aigua del minitransvasament de l'Ebre que presta el Consorci. Així mateix, el Consorci d'Aigües de Tarragona ha encarregat un estudi al Consell Superior d'Investigacions Científiques per esbrinar les causes del trencament de la canonada principal a l'ampolla, que divendres passat va deixar els consorciats sense subministrament durant 40 hores. Els tècnics iniciaran les tasques d'investigació d'aquest mateix divendres. L'ENS descarta que l'origen sigui un sabotatge i creu que la ruptura es va originar per un col·lapse estructural de la canonada de formigó. Ho ha explicat el director gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, Josep Xavier Pujol.
Justament poc que havien passat per allí un sistema molt complicat per detecció de fuites, un sistema interior amb el flux que determina a través d'unes sonores i bastant, diguem, complexa el tema de que si hi ha alguna petita, encara que molt sigui fuita, quasi un goteig es determina. Aquí podem determinar que no hi havia res que fes previsible aquesta fallida ni s'esperava.
I la circulació de trens a l'R13 i l'R14 entre Lleida i l'Espluga de Francolí continuarà interrompuda com a mínim fins al 15 de maig, segons ha decidit Adif i ha informat aquest dijous Renfe. La línia va patir importants danys com a conseqüència de la llevantada l'octubre passat i Adif ha estat duent a terme treballs en els diferents trams de via que van resultar malmesos. Mentre durin les tasques de reparació, Renfe ofereix als usuaris un servei alternatiu amb autobús en el trajecte que discorre entre la capital del Segrià i l'Espluga de Francolí. Tot i això, el trajecte amb bus suposa un increment del temps de viatge pels viatgers d'aquest tram d'uns 50 minuts. Entre l'Espluga i Barcelona i viceversa, la circulació s'ofereix amb normalitat en els horaris habituals.
En el trajecte entre Lleida i l'Espluga de Francolí, Renfe avança l'horari de sortida de Lleida, Puigverd, Juneda, les Borges Blanques, la Floresta, Vinaixa i Vimbodí per garantir l'enllaç del bus amb la sortida dels trens des de l'Espluga. Entre Barcelona i l'Espluga de Francolí s'ofereix el servei ferroviari amb els horaris habituals a l'R13 i l'R14. El tren arriba a l'Espluga en el seu horari habitual i es presta el servei per carretera fins Lleida.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. El Centre d'Esports Constantí torna aquest cap de setmana a la competició després de l'aturada per les festes de Nadal. El conjunt verd i groc visitarà demà dissabte el camp del Calafell en partit que es disputarà a les 5 de la tarda. Recordem que el Constantí es troba ara en la 15a posició a la classificació amb 16 punts. El rival, el Calafell, és 8è amb 21 punts. I tornen també a la competició aquest cap de setmana els equips del Club Bàsquet Constantí. El Club Bàsquet Constantí Black en clara línia ascendent després d'haver sumat 4 victòries en els últims 4 partits disputats abans de l'aturada nadalenca, rep a 8:15 la visita del Salou C, un equip que ha sumat una victòria menys que el Black, un total de 5. Recordem que en 10 partits disputats, el Constantí Black acumula 6 victòries i 4 derrotes en el campionat de Lliga.
Abans, a les 6, el Green rep també el pavelló poliesportiu municipal, un partit de màxima exigència amb la visita del rapitenc Biar Química, segon classificat de grup, amb només una derrota en els 10 partits que ha disputat. El Green, després de començar molt bé la temporada, ha tingut una trajectòria força irregular en els últims partits que ha disputat i es troba ara amb 6 victòries i 5 derrotes. I el sènior femení del Club Bàsquetbol Constantí obrirà diumenge a la tarda de bàsquet al pavelló a 5:15 amb el partit contra el Tarragona B, un dels equips de la zona alta de la classificació amb 7 partits guanyats i 3 perduts. Per contra, el Constantí es troba a la part baixa amb un partit guanyat i 9 perduts.
I parlem del Nàstic, que afronta aquest dissabte la segona ronda de la Copa del Rei davant del Real Saragossa, una eliminatòria a partit únic on els dos equips buscaran la classificació pels setzens de final, un duel que es disputarà, com dèiem, aquest dissabte al nou estadi de Tarragona.
Dins la graella dels partits programats pel dissabte 11 i diumenge 12 de gener, els Grana obriran els enfrontaments de Copa del Rei que jugaran durant tot el cap de setmana. Serà demà dissabte dia 11 a partir de les 12 del migdia quan els homes de Toni Sarigrat saltaran al terreny de joc a guanyar el partit davant el conjunt aragonès, tal com els Grana van fer en el debut de la competició davant l'Olot. El partit el podreu seguir per Constantí Ràdio a través de la transmissió que oferirà en directe Ràdio Ciutat de Tarragona.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Aquest divendres esperem una tònica de temps ben diferenciada al matí del de la tarda. Un matí passat pels núvols i amb precipitacions que afectaran qualsevol comarca. Totes elles, en general, seran d'intensitat feble. I cota de neu cap als 1.200 metres aproximadament. Per tant, algun floc es pot veure al tossal de la Baltasana. A partir de migdia, ràpidament, la nuvolositat es bandirà a migdia, primera hora de la tarda, i per tant la tarda, vespre, nit, quedarà el cel serè. També estarà serè la resta del cap de setmana, o dissabte i diumenge, amb un ambient, això sí, més fresc. És que avui ens passa un front fred, per tant canviarà la massa d'aire, per tant no tindrem la suavitat de les jornades anteriors, però això sí, més aviat fresqueta o fred a primera hora al matí i també al migdia. Atenció a la boira perquè no acabarà de desaparèixer de l'interior de la Vall de l'Ebre. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps hem arribat al final de l'informatiu d'aquest divendres 10 de gener. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon cap de setmana.
I 38 minuts del matí, obrim els quioscos per repassar els principals titulars que ens deixa avui la premsa del dia. Iniciem el recorregut amb el Diari de Tarragona, que encapçala edició titulant "Desconcert entre els usuaris del tren a Salou".
Sí, lamenten la falta d'informació sobre el canvi a la terminal de PortAventura i també titula el diari que l'Ajuntament de Tarragona demana minimitzar l'impacte a la nova Sabinosa. El consistori vol renegociar la proposta de la Diputació per modificar el POUM i ampliar els usos.
Pel que fa al diari Ebre, dedica pràcticament tota la portada, amb fotografia inclosa, a la canonada del transvasament, que ara fa una setmana va quedar inundada a l'Ampolla.
Sí, i titula "Revisaran a fons els 75 quilòmetres de canonada del transvasament". I a peu de foto explica que el Consorci d'Aigües de Tarragona, de fet us ho hem explicat ja aquí al Notícies en Xarxa, encarrega un estudi per evitar un altre trencament. El diari Ebre també ens situa a Tortosa per explicar-nos que l'oposició ha carregat contra el PSC pel pacte de govern amb Junts. Movem i Esquerra Republicana critiquen que els socialistes hagin rebutjat un acord d'esquerres a la ciutat.
Tercera portada del matí, la del Segre, que publica que el Tribunal Suprem ignora la justícia europea i manté inhabilitat Oriol Junqueras. Esquerra Republicana demana protecció a la Unió Europea i assegura que Espanya se situa en un Brexit judicial.
El Segre dedica la fotografia de la seva portada a un espectacular accident a Vallfogona. Els protagonistes del sinistre van ser uns caçadors furtius escapant-se dels agents rurals.
I més qüestions, uns 62.000 gironins no disposen de cap oficina bancària al seu municipi. Aquest és el titular d'obertura del Diari de Girona, perquè diuen es tracta d'un 8% del total de la població de les comarques gironines.
Sí, aquest rotatiu al Diari de Girona també es fa ressò del fet que el Suprem hagi deixat Oriol Junqueras fora del Parlament Europeu. I fotografia per a l'Uni. L'equip de bàsquet femení diu el rotatiu va lluitar, però no va aconseguir el premi de la victòria. Va perdre per només 2 punts contra l'Esvel de Lió.
Al Regió 7 també hi llegim que una enquesta atorga una ínfima imatge turística a Manresa i a tot el Berguedà. Menys de l'1,5% dels veïns de la demarcació de Barcelona els citen quan se'ls demanen llocs per visitar a la província. Montserrat i Sitges són els indrets més esmentats.
Del Regió 7, però, també ens fixem en el titular que apunta que Horrorland obre una versió express dels escape room de la Tèrmica. Ofereixen el muntatge de forma limitada durant 3 caps de setmana.
I com cada divendres també tanquem el repàs amb les dues edicions del 9-9, avui la del Vallès obre titulant que desenes de joves entren en allau a un Mercadona de Granollers per robar-hi alcohol.
Sí, la sala ha provocat pèrdues de 40.000 euros pel material sostret i els danys al súper. I de l'edició d'Osona i el Ripollès en destaquem la fotografia de portada. Reunió dels alcaldes del Lluçanès que s'han reunit, insistim, per fer un front comú als robatoris que han patit diferents habitatges a la comarca i que han rebut, mentrestant, el sí d'Interior per obrir una oficina de Mossos a Prats.